Mira, no és ben bé així, però quasi podríem dir que avui és el dia de comprar-ho tot. Avui és el Black Friday. Sí, sí, allò que ja fa setmanes que ens deien, doncs avui és el Black Friday, que depèn del país que visquis del món, té un significat o un altre. Aquí és pur consumisme i ja està, no hi ha més història. Però resulta que ja se'n van adonar i fa anys que van proposar que sigués també un altre dia mundial. Avui mateix, també, és el dia mundial de no comprar res. O sigui que tens els dos. Agafa't el que vulguis. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Enric, perquè què hem de fer si no? O sigui, tant és el dia mundial de comprar-ho tot com el dia mundial de no comprir res. Però el mateix dia t'ho posen, per tant, tu fes el que puguis. És divendres avui, com estàs? 24 de novembre. Mira, hores d'ara tenim pràcticament 12 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 0,6 graus aquesta matinada a la ciutat de Lleida. Si voleu, ho titulem com ho ha fet l'Armando Álvarez. Disbauxa de temperatures a la província de Lleida. Sí, perquè mira, les mínimes a Sort han estat de 17 graus positius. 17 graus, la mínima. 14 a Barruera. I en canvi a Serós, 1,5 sota 0, pràcticament 0 a Lleida. 1 sota 0 a la Femosa, que és al sud de la ciutat de Lleida. Per tant, no és que m'hagin canviat les dades i les tenim a l'inrevés. No, no. És que són aquestes. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Però és que a més són molt extremes, molt perquè 17 a Sort,
Déu-n'hi-do. Molt extremades, eh? Perquè fins i tot a cota faltes.
Sí.
Jo avui he fet la comparació. En el pit de l'Orri, 2.410 metres d'alçada, 1 de mínima, la mateixa que Mollerussa.
Sí,
és a dir que, bueno, és una autèntica disbauxa que l'ho ha fet el vent. Yeah. Sobretot, ja està molt estudiat que n'hi ha zones, valls concretes, en aquest cas, en Barruera, la vall del Boí, la de Sort, el famós Ventogón, que puja del nord, quan puja, pues, es refreda, i després, quan baixa a la cara sud, se comprimeix, com quan inflem una roda de bicicleta, que l'aire s'escalfa a la compressió i tenen aquestes temperatures. És un abufat ben moderat, fins i tot a la meitat sud de Lleida n'hi ha zones on ha abufat una mica el vent, com a Borges, i s'ha quedat així, on s'ha encalmat el vent, perquè ja l'aire fred ja ha arribat i s'ha enclotat, doncs allí ha baixat a sota zero, com per exemple Artesa de Segre, que està molt enclotada, 2 sota 0. I així n'hi ha una disbauxa. La disbauxa més extremada s'ha donat a les comarques de Girona, on podies trobar al nord-est de Girona, molt al nord-est, on bufa la tramuntana, Roses, 21 graus de mínima.
Déu-n'hi-do.
Girona capital, 1 sota 0. Ens hem d'anar acostumant a aquesta disbauxa extrema.
Vols dir que ens hem d'anar acostumant?
Perquè s'estan donant també en les pluges. I com viuen inundacions i sequeres, o moltes jocs que plourà molt i altres que continuaran secs, no? I poso l'exemple que ha passat a octubre i novembre, les comarques d'Osca ha plogut molt, i no diguem ja a Galícia, extremadament fins a inundació, i després tenim les comarques de Girona i de Barcelona que estan en sequera i que les van a retallar inclús el consum d'aigua.
Sí.
I no són tants quilòmetres de diferència, no? O tenia el pantà de Canelles, jo recordo, la Pertusa, com una totalment sec, i el mateix dia que estava plovent molt, era, crec que era el setembre, a la desembocadura de l'Ebre, cap al Canar. Ens hem d'anar acostumant a aquesta disbauxa tan terrible de temperatures en un territori no gaire gran. L'homogeneïtat, la que tinguin tots el mateix tipus de temps, pues sí que continuarà existint, però intercalant aquestes disbauxes que tenim.
Bueno,
el cap de setmana...
A veure, sí, anem al cap de setmana,
no,
a veure.
No es preveu ningú canvi gran.
Vale.
No hi ha cap monstruositat de canvi, ni cap disbauxa, també. Aquestes disbauxes s'aniran a pa i vagant, i continuarà una mica més uniforme, i tindrem pues, un matí de dissabte més assolellat, ja les gelades començaran a ser més generals, però no gaire intenses, menys en cotes altes, fins i tot el fred que tenien dies passats, temperatures baixes, doncs pujaran, farà fred, però no tant, les tardes amb més núvols, la temperatura avui podria pujar fins a 17 graus, 16-17 a la meitat sud de Lleida, que és força alta ja per aquestes dates, i diumenge i dissabte baixarien les màximes, ja estarien al voltant de 12-13, a final de diumenge podria augmentar els núvols, fins i tot podria ploure una mica a la costa, però tot plegat no res. I tenim un temps que no és ni car ni peix, no fan ni molt fred ni calor, ja s'ha acabat aquestes temperatures de 20 graus que van tenir fins
al dia 20. És que la setmana que ve entrem al desembre.
El Pirineu va passar d'un dia 19 que no havia neu a un dia 23 que, bueno, alguna estació pot obrir. I que ja tenen, bueno, molta neu no, però prou suficient per començar la temporada d'esquí. I així, la setmana vinent podia haver alguna precipitació, tampoc n'hi ha un gran canvi de temps a la vista, i podien girar, està molt dubtós, de tal manera que ara les previsions setmanals les fan cada dia.
Yeah.
I diu, un dia està d'una manera i el dia següent d'altra. Diu, pues no poden avançar molt si canvien cada dia, perquè nostres paraules quedaran, bueno, seran desmentides el dia següent. Així que podien canviar a una situació atlàntica, bueno, però més al nord, i ploure a Galícia i el Cantàbric.
Doncs
no es veu pluja.
Ja.
A Lleida,
no, si
com
a molt, ja
en darrera
que...
hora del darrer dia del novembre.
Déu-n'hi-do, per tant, res. Escolta, res. Parlem dimarts, Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Vinga, bona tarda, adeu.
No deixa de ser una mala notícia, que no es vegi pluja. Va, que t'explico una darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Posiciona't al lloc, segle XXI, any 2023. Província de Lleida, no allò perdut, no. Aquí al primer món. A Castellnou de la Seana, si vols. Pla d'Urgell. Resulta que els habitants de Castellnou de la Seana ja poden tornar a treure diners d'un caixer automàtic sense haver de desplaçar-se uns quilòmetres amb cotxe per fer-ho als municipis propers. Fa 10 anys que no tenien caixer al poble, que l'esperaven. I ara, al final, perquè va tancar la darrera entitat bancària, i ara, al final, ha sigut l'Ajuntament qui ha col·locat una màquina de caixer automàtic. 10 anys, segle XXI, 2023, val? Després, a les altres esferes, discutim de mil històries. Ahir llegia que a Catalunya la llista d'espera per operar-se segueix sent de 4 mesos i mig. 4 mesos i mig. Això sí que requereix solució immediata, i no d'altres històries, i ja sabeu per on vaig. És que gastem un munt de temps parlant i d'energies, discutint i arribant a acords, intentar vendre la moto a la població, però escolta, surt a la tribuna i explica, escolteu, he baixat la llista d'espera a 2 setmanes. Això sí que ho valorarem, perquè a més, escolta, les malalties, aquestes històries, no entenen de res, eh? Toque a qui toque. Doncs això sí que ho entendria amb la gent, però no d'altres històries. Bé, i amb la notícia econòmica del dia t'explico que la denominació d'origen protegida de les Garrigues va donar ahir el tret de sortida a la campanya oleícola 2023-24 amb la presentació de l'oli nou, però ha dit que tranquils, que és una campanya que es preveu complicada per la caiguda de la producció, però que el consumidor no ha de temer falta d'oli. Per tant, almenys a nivell local, si a casa s'ha de ressentir alguna cosa, serà l'exportació, però a nivell local tindrem l'oli, i ja saps l'important que és, i que si t'hi vols acostar aquest cap de setmana, en parlàvem ahir, hi ha la Fira de l'Oli de Juncosa, dissabte i diumenge.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Un minut per arribar a 1:15, i això vol dir que hem de saludar l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha llegado el frío?
Sí, ha llegado el frío y bueno, y ahora estaba escuchando la feria de Loli o de la Loli.
La no, hombre. En Juncosa este fin de semana la fira de Loli. Oye, hay que hay actividades muy interesantes y además puedes visitar el molino, para ver cómo, porque claro, están recogiendo ahora las aceitunas, se llevan y ya sale el aceite directo,
Sí, sí, sí.
Oye, tú eres de aceite.
Por la
fonética. No, ya lo sé, ya. Pero tú eres de... A ti si te ponen una rebanada de pan con aceite solo por encima, ¿tú eres de estos o no?
Soy de ponerle un poquito de jamón.
Hombre, claro, yo te digo. Pero oye, pan con aceite es...
Sí,
bueno,
sí, sí, pan con aceite desde pequeño, vale, siempre, vale. En cualquier sitio.
Bueno, pues oye, vamos a la música en vivo y en directo para este fin de semana. ¿Qué propuestas tenemos por la zona?
Fíjate, mira, una sorpresa. Viene Manolo García.
Sí.
Manolo García, que se encuentra de gira este otoño, después que el año pasado tuvo que parar la gira porque le dio, bueno, tuvo problemas con la garganta. Pero bueno, actúa mañana sábado a las 9:30 en el Gran Teatro de la Pasión de Cervera.
Sí.
Y presenta sus dos últimos discos de estudio, que son Mi vida en Marte y Desatinos desplumados. Pero bueno, la noticia va más para allá.
A ver.
Porque el 1 de diciembre sale un disco del último de la fila. Se han vuelto a juntar, chico.
Sí, es verdad.
Se han vuelto a juntar y han grabado pues sus éxitos, han sacado un disco doble, pero más sosegados. Yo ya he oído algunos y de verdad dice que sí, debe ser eso. Dice que estas versiones son más sosegadas porque claro, ellos también lo son.
Hombre, claro, pero es que esto no perdona, ¿eh? A ver, esto es así.
Ya te lo digo yo, que me digo no hace poco un yuyu. Digo, bueno, ya he perdido el pacto con el diablo, yo qué sé, ¿qué ha pasado aquí?
Bueno, pero ves, poco a poco, sigues, puedes hacer vida normal, pero con otro ritmo, sí. Poco a poco.
Exacto.
Pues el ritmo.
Bueno, pues eso, que sale el disco este el día 1 de diciembre para los que son seguidores, porque a mí me encantaban el último de la fila.
Oye, esos viernes que viene,
Sí, sí, Desbarajuste Piramidal. No deja de ser curioso, Yo he oído algún tema... están todos, está La Querida Milagros, Insurrección, El Loco de la Calle, Lejos de las Leyes de los Hombres, Aviones Plateados, yo qué sé, es que tienen la verdad que tienen un gran cancionero y son 24 los temas más emblemáticos que han regrabado, vamos, ellos así en plan tranquilito y mira, ahí están. Y hablando de tranquilito, fíjate, la gira de los Stones, de sus majestades, ellos son, que va por Estados Unidos, empiezan ya mismo. ¿Sabes quién lo organiza?
¿A quién?
La Asociación de Jubilados.
Es que
bueno, es que si te das cuenta ahora ya, los que vamos a los conciertos ya es que estamos medio jubilados.
Pero los Stones, AC/DC, estos grupos han cogido relevo regeneracional, Hay gente joven quizá no tantos como nos gustaría, pero hay mucha gente joven que les gusta,
Yo te digo una cosa, yo voy a los grandes conciertos como Metallica y tal, y si vienen es por curiosidad, no es por devoción.
¿Quieres decir?
Vienen por sí, sí, muchos me dicen de no, es que tenía que ir a ver a Metallica porque por curiosidad, ¿no? Es mera curiosidad, por eso siempre se llenan los estadios.
Bueno, de todas maneras, los que van ya se enganchan. Esto también es así,
Algunos sí, otros no, que luego se van a perrear y me cago en la ley.
También tienes razón. En fin, mira, nos ha tocado esto, Andrés, tenemos que convivir con esto, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ellos no saben lo que se pierden, ya. Pero en fin. Bueno, nos vamos a Lantares esta noche, porque, bueno, tenemos a Fratelli La Strada, que lleva su divertido espectáculo Surrender. El sábado se dará cita a conocer las canciones Per la Pau, del Gerard Onsins y un buen puñado de músicos de aquí de Lleida. Y el domingo está Sastre Sonoro, desvelará su manifiesto eclecticista. También tenemos, ¿qué tenemos en Navoite? Tenemos el sábado en Navoite, tenemos sesión de hip hop, rap. Tenemos al rapero O'Day, que presenta su carrera en solitario, con su carta de presentación, que es el disco que se titula Terapia. ¿Y qué más? Hombre, el Café del Teatre no lo vamos a dejar atrás, porque tenemos en el Café del Teatre dos sesiones más del Jazz Tardó, la de esta noche, que es con Xavier Monge Trío y la Carmen Canela, que hacen un homenaje al Vallverdú, y mañana, que está el músico leguidano joven pero muy bueno, que se llama Arnaud Dorné, que es bajista. Y luego, pues el domingo queda reservado para el estreno de mayo, que es una barcelonesa, una cantante barcelonesa que saca su segundo disco, que se titula Suau, y bueno, que lo va a presentar ahí, es la hermana de Ginestà, hay gente que debe conocer.
Sí. Bueno, pues son propuestas interesantes, ¿eh?
Siempre hay.
Y yo luego siempre digo lo mismo, que aquí, oye, que hay gente que hace la faena para traerte la música a tu ciudad, a tu sala, pero después falta la otra parte de la faena, que es que la gente vayamos a las salas, ¿eh? Porque si no, es que una cosa sin la otra no funciona. No funciona. O sea, que la gente que se anime.
Y una pincelada clàssica del dúo Rivera Sabbat, que el dúo Rivera està. Bueno, está María Rivera, que es la guitarrista natural de Guissona, que es doctora en Historia del Arte y impulsora de las Jornadas de Guitarra de Cataluña, que, bueno, está ofreciendo, pues, piezas de principios del siglo XX adaptadas a la guitarra. Los dos son guitarristas y es a las 6:30 en Torrefeta. Torrefeta y Florellats. Además es gratuito. Son muy buenos estos conciertos, ¿eh? Muy. A mí me gustan mucho, vamos.
Bueno, y además son sitios diferentes y.
Y además es por la tarde, dice así y tal, luego cenas un poquito y te vas a un poco más de tralla.
Muy bien. Bueno, pues estas son las propuestas y ahora vamos con el Melo Malo. Los puedes leer en el periódico La Mañana, en el Facebook de Andrés Rodríguez también, pero oye, escucharlos solo aquí, ¿eh? Y esta es la gracia. Los viernes, el esperado Melo Malo de Andrés Rodríguez. A ver, ¿qué nos has preparado para esta semana?
La música sirve de gran ayuda para mejorar aspectos físicos, emocionales y sociales en personas de todas las edades. Los estudios respaldan sus beneficios, que van desde la mejora de la función cognitiva y la calidad del sueño hasta la reducción de la ansiedad. La música es como el aire para respirar y para muchos el Día de la Música son todos, aunque está fijado el 22 de noviembre como el Día Internacional de la Música dedicado a todos los músicos y amantes de la música. La razón por la cual se eligió esta fecha es la muerte de Santa Cecilia, a quien el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos en 1584. Educada en una familia noble cristiana, Cecilia aprendió a tocar la lira, la cítara o algo similar a un arpa en una época en la que la afición por tocar un instrumento brilló gracias a los lujosos festines de las cortes imperiales. A los 50 años murió mártir. Sirvan estas pinceladas para conocer la razón de esta celebración, que seguro no importan a cuantos tenemos la música como algo sagrado. Por mucho que se quieran instaurar días dedicados a la música, la cosa está que arde, porque jamás había ido tan mal la industria discográfica como en nuestros tiempos. Las redes sociales, con sus descargas gratuitas, han tomado relevo al típico pirateo y lo cierto es que muchos músicos siguen componiendo casi por amor al arte. Soy de los que defienden que hay dos tipos de música, la buena y la mala, pero lamentablemente nunca habría proliferado tanto la música basura como ahora. Más vale viejo y rockero que joven y reggaetonero. Con la entrada del nuevo milenio casi se ha esfumado la creatividad musical. Y siempre estamos escuchando música con el retrovisor. Todo pertenece ya a la nostalgia, como esa música que antes escuchaba en las discotecas, que en los 70 y 80 fueron auténticas escuelas de música donde fuimos conociendo a nuestros artistas favoritos. Ahora vas a una discoteca de esas y te puedes morir de asco con tanto perreo que llaman. Incluso ya han perdido ese romanticismo de la media hora de lento que muchos esperaban para sacar a bailar a la chica a la cual se había echado el ojo, bajo la sintonía del Angie, de sus majestades los Rolling Stones, o de las que Santana ponía en órbita como Samba pa' ti, Europa o Flor de Luna. Ahora es diferente, y todo parece indicar que vamos a peor, al aquí te pillo, aquí te mato y Santas Pascuas. Sin embargo, mejor que el culto al cuerpo es el culto al alma, y para ello se precisa esa música para soñar, porque música somos tú y yo, música somos todos, y todos debemos amar el arte de la música. ¡Oh, yeah!
Oye, esto es una oda a la música, ¿eh? Me ha gustado sí, mucho,
señor.
¿Eh?
A mí la música, ya sabes, somos música, todos somos música.
Yo siempre lo digo, tengo debilidad, además desde muy joven, ¿eh? Y no podía entender la vida sin música, ¿eh?
No, imposible. Yo desde que llegaba del colegio y estaba mi madre siempre fregando el suelo y siempre cantando.
Sí. Es verdad, mi abuela también.
No pises, digo, tú sigue cantando.
Es que no me lo imagino, sin música, no me lo imagino, no puedo.
Y
no
cuando
puedo.
Me quedaba en la cama porque tenía fiebre o algo, siempre tenía que tener el transistor, claro. Y siempre buscando música, siempre por la radio.
Sí. En fin, oye, que hoy en día los jóvenes tienen al alcance toda la música del mundo, de manera legal y gratuita, que se puede hacer con Spotify, con Apple Music, con todas estas historias, de manera legal, se puede hacer o gratis o pagando una simple cuota mensual, pero tienes acceso a toda la música que quieras. Y se tienen que quedar con lo que se quedan. Es que es el mundo al revés, no puede ser. Nosotros escuchábamos la emisora y lo que te echaban y punto. No había más. Imagínate ahora que con toda la posibilidad y bueno, en fin. Que nada, que no lo vamos a arreglar. Andrés Rodríguez, un abrazo, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Larga vida, oh yeah.
Va, que en 20 minuts ens plantem a la una, hem de parlar de cinema. D'aquí un moment estarà amb nosaltres la Mònica Monbiela i amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Però abans, escolta, que sí, que ho sé, que ho saps de memòria, però és Black Friday. És Black Friday i això ja saps què vol dir.
¿Oyes eso? No, no son las fiestas de tu pueblo. Es la traca final del Black Friday de Mediamar. Let's go. Hasta el 26 de noviembre aprovecha la última oportunidad para hacerte con las ofertas más coloridas en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya hemos donado. Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
En el balneario de Panticosa encontrarás hoteles con encanto, gastronomía de montaña, aguas termales, esquí nórdico, esquí alpino en Aramón Formigal Panticosa y mucho más. Este invierno, esquí y relax en el balneario de Panticosa, en el Pirineo Aragonés. Un mundo de sensaciones a 1630 metros de altitud. Más información en panticosa.com.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Los caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Sprint final de la campanya d'abonaments. Ja estem en temporada i no la podíem començar de la millor manera. Ens esperen temps d'il·lusió, bon treball i resultats. Suma't a les blaves i blaus que estem units per l'escut. Abona't!
Recomana Cope Lleida.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés. Hazte con un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por solo 99 euros. Y además un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que ja parlem de cinema, ara, no recordo, crec que és un, li diuen el setè art i la vuitena meravella del món. Ara no ho sé, això m'ho acabo d'inventar i no sé si és així. Ja saps que nosaltres els divendres et parlem de les estrenes de la cartellera des de l'espai 540 Polzades, que està comandat per la Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El setè art sí que ho diuen.
Setè art, sí, vuitena meravella.
La vuitena meravella del món no sé.
No t'ho sabria dir.
Hi ha moltes de vuitenes meravelles del món.
Sí, però ho podria ser perfectament.
Ho podria ser. De totes maneres, ha sortit un informe que diu que, tot i que s'ha recuperat una mica l'assistència de públic a les sales de cine, no, vaja, estem molt per sota d'abans de la pandèmia i ja veníem amb una tendència a la baixa. I a més, el que fa més mal és que de tot Catalunya qui està a la cua és Lleida. No arribem ni a una vegada al mes per persona i cine.
Ni una vegada al mes?
Sí.
Bé, sort que jo la supero i espero que hi hagi més gent que la superi. Que,
ara no sé si és una al mes o una a l'any, perquè és que
no,
és molt baixa.
Una a l'any...
La de Lleida és molt baixa, però molt, molt. Serà perquè no hi ha massa cines a prop i que es puguin anar caminant?
Jo crec que el problema bàsic és la gran oferta de les plataformes.
També pot ser. Però també et diré que si tu trobessis dos o tres cines dins de la ciutat, amb diferents temàtiques, un més comercial, l'altre menys comercial i un altre mixte, si vols, i la gent hi pogués anar caminant, sobretot els adolescents, per exemple, jo crec que veurien més cinema del que veuen, perquè ara han de recórrer sempre amb un pare, una mare, cotxe, amunt i avall.
Això és veritat.
I és un problema. Mònica Montvial, has anat al cine?
Ding, ding, sí, ding, ding. Sí, he tornat, home, què penses?
Dos vegades seguides.
Hombre.
Dos vegades seguides.
I tant.
Què serà això? Quina has anat a veure?
Pues vaig anar a veure la de l'Eugenio, saben aquel que...
Ah, i què tal?
Molt bé, molt
sí,
bé.
Sí, me la recomanes?
Te la recomano.
Jo sóc de riure fàcil.
Però és, a veure...
Ja ho sé, és la seva vida.
És la seva vida i...
I és molt dramón?
No o... és molt dramón, perquè hi ha molta part de...
Vale.
Com ell construeix el personatge, hi ha molts acudits, hi ha moltes actuacions, però el rerefons també està molt bé i després les interpretacions magistrals... Bueno, ja sonen pels Goya, David
sí,
Verdaguer,
sí,
com Eugenio i Carolina Juste, te'n recordes que van
sí,
parlar, que és una noia extremenya,
que
parla un català
sí.
meravellós. Al·lucines, sí. De veritat. I després canta ella, a més, a la pel·lícula. Sí. És ella, vull dir...
Déu-n'hi-do.
Fantàstics. Fantàstics els dos.
En fi, expliquem com va arribar al camisa negra, pantaló negre, el saben aquell? S'expliques
no,
a la pel·li?
No,
ell... O és que ell va sorgir ja era així?
No, s'explica. Simplement això, sí, quan... O sigui, tot sorgeix de que ell actua amb la seva dona, gairebé sempre, i se li posa malalta a la mare i ella ha de marxar un temps.
Uh-huh.
I llavors necessiten guanyar diners, perquè és la seva manera de guanyar-se
Clar.
La vida, i ell ocupa aquell lloc que ocupaven els dos, diu, bueno, doncs
ja faré
lo d'explicar acudits, que sembla que a la gent li fa gràcia, i bueno,
I ell,
i així es va creant el mite i es va creant el personatge.
Vinga, anem a les estrenes d'aquesta setmana, començant per aquesta.
General... Nos han descubierto. Bien.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Arriba tard a l'any, però és una de les grans estrenes, crec, de l'any, eh?
Sí, arriba tard, però no...
Tard de l'any, vull dir.
Sí, que no sigui esperat. Parlem de Napoleó, aquest biopic històric, podríem dir, aquest retrat dels orígens de Napoleó Bonaparte, dirigida per Ridley Scott. Per la gent que li soni aquest nom, però no l'ubiqui gaire, director de pel·lis tan bones com Gladiator, Thelma i Lewis, Blade Runner...
Ah, sí.
Vull dir, no és poca cosa, entre d'altres, Alien... importantíssim.
Ah, sí?
Sí, Alien.
Alien, l'octavo passajero.
Alien, l'octavo passajero, Ridley Scott. Per tant, estem parlant d'un senyor que ja té guanyat el cel amb tot el que ens ha donat al 7 Art. I en aquest cas, el que fa és això, no? Portar a la pantalla la vida de Napoleó, de com van ascendint des de començar com a oficial baix fins a convertir-se en aquest emperador despòtic, no? Que acaba convertint-se, doncs, Napoleó Bonaparte, i interpretat per un dels seus actors fetitxe, que se'n diu, que és el Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix era el dolent de Gladiator i el Joker, per la gent que últimament hagi vist la pel·li del Joker, és el Joker i aquí fa de Napoleó.
És veritat que no estava ben considerat, eh, Napoleó?
No gaire.
Yo no soy como los otros hombres.
Generals gathered in their masses.
¡Fuera de aquí!
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo.
No estava ben valorat, eh?
A més, l'altre dia parlava amb un company i precisament em va fer adonar d'una cosa que és certa. La majoria de grans dictadors de la història han set homes baixets d'estatura. Napoleó era molt baixet.
Ui, això Josefina, és un complex, eh?
Evidentment, no? Baixet d'estatura...
No sé, ara m'he posat psicòleg,
claríssim.
Però...
Està claríssim. Franco... Mussolini, Hitler...
Sí.
Doncs Napoleó també era
també.
Un personatge baixet. A la pel·lícula també, el Joaquin Phoenix, el que fa de Napoleó, és molt més baixet que la Josefina, interpretada per una actriu que també vull parlar d'ella. Es diu Vanessa Kirby, no és molt coneguda a nivell comercial, però és una tia molt potent que ja ha guanyat un BAFTA, és una actriu britànica, va guanyar la Copa Volpi per protagonitzar una pel·lícula que es diu Retalls d'una dona, que es va estrenar directament a Netflix, però que amb ella li va portar molt bones crítiques. Uh-huh. Ridley Scott va llegir que feia molt temps que volia treballar amb ella. No va ser la seva primera opció, perquè la seva primera opció va ser una altra noia, una altra actriu britànica que es diu Jodie Comer, coneguda per una sèrie que ara no em sortirà, d'HBO.
Però hi ha molts casos d'aquests que al final el primer actor o actriu
no,
que havien
no pot,
triat no pot, sí. Acaba sent ni un altre i acaba sent un èxit. I segurament quan ho has vist dius, ui, potser amb la primera opció no hagués acabat de funcionar.
Doncs aquesta noia no està molt bé a la pel·lícula i lo interessant d'aquesta pel·lícula que molta gent no s'espera perquè la gent potser va a veure més les batalles o bé com és Napoleó a nivell d'estratègia armamentística i de combat, és la relació que s'estableix entre ells dos. És una relació molt tormentosa perquè estan molt enamorats però també es fan molt mal, d'acord? És aquells amors que, bueno...
Mira, escolta.
Quieres ser grande, pero no eres nada sin mí. Dilo.
Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa Alemania.
¿De quién es este país?
Em desperta curiositat aquesta pel·lícula.
Vull dir que ja ho sabeu, que també sempre darrere d'un gran home hi ha una gran dona, sí. Doncs Josefina està darrere de Napoleó.
Doncs Napoleó, potser una de les grans estrenes d'aquest 2023.
Adelante, Teresa. Y pensad que os doy palabra no para conoceros, sino para que os conozcáis.
Bueno, ara hem canviat de registre totalment, però totalment, d'actors, d'actrius i de tipus de pel·lícula.
Passem de guerres, batalles, egos, dictadors, a parlar d'una gran mística, d'un personatge religiós i pur, si vols dir que és Santa Teresa de Jesús. Es tracta de l'adaptació de l'obra de teatre La llengua a trossos, de Juan Mayorga, i parla, doncs, això. També és un biopic d'aquesta santa, no? Santa, es va convertir en santa, fundadora dels Carmelites, i la pel·lícula, que és la tercera de la directora, és una directora aragonesa que es diu Paula Ortiz, tanca una trilogia de dones incompreses, d'acord? Va començar amb La nòvia, dones que es rebel·len, si més no, per la vida que els ha tocat viure d'alguna manera. La nòvia, basada en Bodas de sangre, de Federico García Lorca, i també ara tenim, doncs, a Santa Teresa de Jesús, interpretada per qui? Blanca Portillo. Blanca Portillo és una actriu bastant coneguda, ha sortit, per exemple, potser pel gran públic, que és coneguda a nivell de sortir a Siete Vides.
Jo no ho veia, però...
Era una de les protagonistes de Siete Vides. I després ha fet obres, ha guanyat molts Goyas, últimament va guanyar el Goya millor actriu per Maixabel, que interpretava, doncs, aquesta dona d'una persona que va matar un etarra i... Bueno, estableix relació amb aquest etarra, és a dir, el vol conèixer i fins i tot parlen quan va matar el seu marit. I també surt a la pel·lícula Asier Etxepandia, que repeteix també amb la directora, amb la Paula Ortiz, que ja va sortir a La nòvia, i Greta Fernández, que fa de Santa Teresa de Jesús, però quan era jove. És a dir, se va seguint des de petita la relació que té amb els pares, quan va creixent i ja entra al noviciat, diguem, i ja quan té aquestes com al·lucinacions místiques. Mm-hmm.
Alma, buscarte has en mí. Y a mí, buscarme has en ti. Porque para hallarme a mí, bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme. Y a mí, buscarme has en ti.
Y entre tanta pureza, ¿nunca deseasteis que algún hombre ofendiese a Dios por vos?
Bueno, es Teresa. Ja en seus cines. Bueno, des d'avui mateix. Ja la tenim
des d'avui mateix.
Vinga, avui veig que ens has preparat unes propostes que anem fent uns salts.
Anem fent tastets.
Sí, però fem uns salts interessants, eh?
Imagina un lugar donde los deseos se cumplen. Donde lo que más quieres en tu corazón puede hacerse realidad. Te dijera que ese lugar está a tu alcance. Lo único que debes hacer es entregarme tu deseo.
I la cita que no es perd mai, els inicis de Nadal, és Disney.
Exacte, és la nova pel·lícula de Disney, la número 62, pel·lícula animada, és també un musical, i es diu The Wish, el, des, el
a veure,
poder... El
sempre poder és un musical.
Sempre és un musical, exacte.
No, no sé, diria. Jo les de Disney sempre li he vist...
Sí, sempre barregen la historieta
no malament,
amb,
si ja saps,
amb les cançons.
Sí, sí.
Doncs aquesta es diu Wish, el poder de los deseos, val? La número 62, hem dit. Hem de dir que la versió americana, la protagonista està doblada per Ariana DeBoss, Chris Pine, el, diguéssim, el dolent, el rei magnífico, i Alan Tudyk. Expliquem una mica doncs, la història de sempre, uns bons i uns dolents, no? Anx és una nena que viu en una illa que es diu la Isla de les Roses, que, bueno, allí tenen un rei que cada any als nens que fan 18 anys els demana que dipositin el seu desig com en un cofre i el guarde. Llavors, aquest rei cada any treu un desig del cofre, diguéssim, i el fa realitat. Què passa? Que l'Anys demana un desig que és pel seu padrí, que farà 100 anys, i se n'adona de que aquest rei que es ven com a tan bo no és tan bo perquè només concedeix desitjos que el beneficin amb ell, a nivell de monarca.
No funcionó. ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? ¡Estoy hablando! ¡Ja!
No creí que mi voz fuera tan grave.
Dejaré a las estrellas guiarme.
Això és molt Disney, ja, aquesta banda sonora, la veritat. I hi ha cançons molt bones, les coses com siguin. I les adaptacions a cada idioma estan bastant currades. A vegades no ens agradaran, però... coses...
Sí, sí,
són.
No, a veure, és un producte Disney, per tant, ja té un darrere.
A més, té 100 anys, Walt Disney.
Efectivament,
Disney.
Centenari, sí, sí, sí.
No ho dic perquè el logo ja està, ja fa dies que estan posant el 100, 100 anys. Doncs, 100 anys, 52 pel llargmetratge.
62.
62.
I a més, important, Disney ho està fent, ho estan fent totes les pel·lícules de dibuixos animats, estan canviant ja, els protagonistes no són només homes. Comencen a ser i continuen sent dones. No vol dir que sempre hagin de ser dones, però, bueno...
Jo, de totes maneres, si fas una pel·lícula d'un relat clàssic, d'un conte clàssic, doncs, escolta, l'hauràs de fer com és.
Sí, però, bueno, aquest no
si
és un relat clàssic.
I si t'inventes un de nou,
exacte.
Ja està.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Wish, que és desig en anglès, Wish, que és desig en anglès.
En la societat romana podemos ver que era la família el núcleo. Y en la familia hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familia, la persona que tú esperas que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya.
Ui, que em sembla que ja sé de què va aquesta.
Sí, no cal ser gaire agosar, avispat.
Ah, això és producte nacional, eh?
És producte nacional, dirigida, es diu El amor d'Andrea, dirigida per Manuel Martín Cuenca, director, entre d'altres, de l'autor o caníbal. La protagonista és una noia de 15 anys que es diu Andrea. Tots són actors, diguéssim, no tan coneguts pel públic en general. Una noia que què fa? Doncs busca el seu pare. El seu pare, ella se'n recorda de quan era petita, no era gaire afectuosa amb ella, però ella necessita trobar aquesta figura paternal. I llavors doncs, el que fa és iniciar com una búsqueda on l'acompanyen els seus dos germans petits que li donen suport i va a la recerca d'aquest pare desaparegut.
Quiero ver a papá.
Yo también.
Que tu padre no quiere verte. Tienes que dejar de hacerte daño, cariño. Tienes que dejar de soñar.
Me gustaría hablar con la abogada. Yo lo que quiero es ver a mi padre. Y quiero saber qué puedo hacer.
Yo no quiero.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs, El amor de Andrea. Una nena que busca el seu pare amb els seus germans, que són més petits. Bueno, ella tampoc no té tanta edat, perquè
15
surt
anys,
aquí,
15 anys.
No ve dir, que va a l'institut, per tant...
Sí, sí, sí. Bueno, és aquella edat en què et fas moltes preguntes,
Preguntes.
I vols trobar respostes, que també És lògic.
Sí, 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 sí. Bé, doncs, escolta, va, que estem a la una, aquestes estrenes, entre d'altres, i estem acabant l'any, per tant, si heu d'anar al cine, sisplau, pugeu la mitjana de Lleida, que la tenim molt baixa.
Sí, per favor, ajudeu-nos, perquè això no pot ser.
No pot ser. Mònica, bon dia, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Vinga, que sóc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una, després al migdia. Estarem nosaltres la Mari Carmen Salvador i l'Espai Groc, que ja saps que hi ha moltes, moltíssimes propostes.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 7 horas se cumplen en este momento de tregua en la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. A las 3 de la tarde, hora española, serán liberados los 13 primeros en rehenes israelíes que siguen en manos de la organización terrorista.
They will be 13 in number, all women and children, and those hostages who are from the same families will be...
Es el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar explicando que los primeros rehenes que se van a liberar son mujeres y niños menores de 19 años. Dice también que los que sean de una misma familia serán entregados juntos. Qatar está jugando un papel fundamental como mediador, ya que alberga en su territorio un buen número de dirigentes de Hamas. Estados Unidos es el otro país que más ha presionado para alcanzar esta tregua. Sin embargo, en la práctica, la entrega de los rehenes será algo que lleve a cabo la Cruz Roja Internacional, que lleva años trabajando precisamente en toda esa zona. Por su parte, Israel liberará un cupo de 150 presos palestinos, aunque pueden aumentar la cifra si Hamas suelta a más rehenes de los 50 previstos. Ninguno de estos presos palestinos, entre los que hay mujeres y menores, están acusados de asesinato. Es la condición que mantiene Israel. La tregua va a durar 4 días y se ha establecido que la población civil pueda moverse por la principal carretera que une el norte y el sur de Gaza. Ahora bien, los israelíes advierten de que nadie vuelva al norte porque sigue siendo una zona de guerra. Durante estos 4 días de alto el fuego, el pacto establece que no puede o no debería de haber ningún tipo de ataque ni movimiento de tropas. Ya veremos, pero a ninguna de las dos partes le interesa romper el alto el fuego en este momento. Llevamos 49 días ya de guerra abierta, unos 14.000 fallecidos en total, más de 1.200 serían israelíes que han muerto en los ataques terroristas y el resto serían palestinos que han muerto durante la respuesta de Israel. Por un lado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba y está bajo una fuerte presión interna para liberar a los rehenes después de un clamoroso fallo de seguridad. En la otra parte, los terroristas de Hamas necesitan tomar aire porque el ejército israelí ha arrasado sin piedad y sin miramiento sus posiciones. Por eso secuestraron a más de 200 personas para guardarse la baza de la negociación que están utilizando justo ahora. Lo que a lo mejor no esperaban es que Israel aguantase casi 2 meses sin negociar. Los rehenes son y pueden ser la clave de un conflicto que a nadie o a casi nadie le interesa que se alargue mucho más tiempo. Ni a los implicados, ni a sus aliados y mucho menos a los millones de personas que ahora mismo viven en una tragedia humanitaria. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, contamos que la Conferencia Episcopal Española aprueba por unanimidad un plan de trabajo para la reparación integral de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Lo desarrollará el Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de Menores. Además de la atención a las víctimas y la prevención, contempla la reparación social, espiritual, psicológica y económica. Y además del Black Friday...
¿Cómo?
¿Qué pasa?
Black Friday.
Es un nuevo término.
Black
que
Friday.
Es
se
un
nos
neologismo.
Resiste.
Escúchame.
Se nos resiste. Dime,
es un
dime,
neologismo
dime.
Que acabo de inventarme para hablar de este fenómeno social.
Que veo, bueno, que te gusta mucho.
Sí. Además del Black Friday, con tiendas abarrotadas, rebajas y ofertas, hoy tiene lugar la gran recogida del Banco de Alimentos, que es lo importante. 90.000 voluntarios y cientos de supermercados para conseguir el objetivo marcado para este año, 23 millones de kilos. Durante todo el fin de semana se podrá donar para atender las necesidades de 1.200.000 personas, que son las que acuden actualmente a esos bancos de alimentos buscando ayuda. Y el salario medio toca máximos de 2006 y se sitúa en 2.128 euros brutos al mes, aunque hay un 30% de trabajadores que no supera los 1.440, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2022 los sueldos han subido un 2% de media. Las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales son los que ganan menos. El salario medio de las mujeres se situó el año pasado en 1.900 euros al mes frente a los 2.300 del salario medio de los hombres. Y escucha esta. Detenido un policía local de Palma por tener a inmigrantes viviendo en 73 trasteros, por los que cobraba un alquiler, ojo, de entre 300 y 750
Tremendo.
Euros. Espacios de 8 a 15 metros cuadrados, con un retrete, una ducha, un hornillo y un frigorífico. Muchos carecían de iluminación o de ventilación.
Y para colmo, un policía local.
Fíjate.
Tremendo, gracias Correas. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
El Real Madrid pendiente de Rodrigo para el regreso de la Liga.
Sí, por si el virus había afectado poco con Vinicius y con Camavinga, Rodrigo había hecho sonar las alarmas, pero ¿podrá jugar Rodrigo el domingo en Cádiz, Melchor Ruiz?
Podrá hacerlo porque son falsas alarmas y muy buenas noticias para el Real Madrid. Hoy se le han realizado pruebas, su rodilla está bien, hoy ha trabajado ya en el gimnasio de forma individual, mañana lo hará con el grupo y el domingo estará en Cádiz.
Bueno, pues sobre el virus FIFA acaba de hablar el Cholo Simeone y cree que el calendario solamente cambiará si los jugadores alzan la voz.
Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos.
El Barcelona está pendiente todavía de Ter Stegen y de si puede jugar mañana en Vallecas. Esta tarde tienen el último entrenamiento. La selección sub-17, eliminada en cuartos de final del Mundial después de perder 1-0 ante Alemania. Y de última hora, el atleta Oscar Pistorius obtiene la libertad condicional 10 años después de matar a su novia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Just és el moment en el que escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Cristians perseguits, estimats diocesans, fa temps que no proposava la vostra consideració aquest tema que és molt important per al desenvolupament equilibrat de les relacions personals i entre els pobles. Ho vaig fer el maig del 2019 i ara torna a repetir. També quan comprovem que alguns col·lectius experimenten el rebuig i l'exclusió per la seva pell, la seva ètnia o el seu nivell cultural. I això és motiu de preocupació per a tots. Sense menys valorar altres dificultats i sofriments, avui vull delimitar aquesta preocupació fixant-me en la persecució que pateixen persones i comunitats cristianes arreu del món, precisament per la seva fe en Jesucrist. Sento que se'n parla poc als mitjans del nostre entorn i no se li dona excessiva importància. L'incendi, la destrucció d'una església i la matança d'un grup de catòlics en qualsevol país, digues Nigèria o el Pakistan, no és motiu d'alarma. O la prohibició expressa de manifestar públicament la fe tampoc constitueix un escàndal social en els nostres ambients. No ens sembla correcta l'afirmació que cada grup ha de defensar els seus. Cal que la persona estigui sempre al centre i la defensa dels drets no sigui mai divisible segons els gustos i els interessos de grup. Dic tot això perquè una institució que es diu l'Ajuda a l'Església Necessitada publica de quant en quant un informe sobre la llibertat religiosa en el món. Vos faig un poc de publicitat de l'informe de 2023 que el van fer públic fa un mes i mig. És un volum gros, de quasi 1.000 planes, i un resum executiu d'unes 150. Us aconsello la seva lectura. No us defraudarà. L'informe està fet amb paràmetres científics que el doten d'una gran fiabilitat i els seus autors tenen una llarga experiència, perquè fa anys que treballen sobre aquest tema. Pretenc només, amb aquestes línies, encuriosir els lectors sobre un estudi que implica tothom en els seus efectes, ens ajuda a prendre consciència d'injustícies generals i ens alerta de no caure en el lament constant sinó treballar cadascú des de la seva responsabilitat per defensar tots els drets humans, no separant-ne ningú. A les primeres pàgines del resum, després d'una introducció i un pròleg, estan sintetitzades en tres grans categories: la roja, que indica persecució; la taronja, que indica discriminació; i en observació, amb preocupants factors cap a una important degradació de la llibertat religiosa. Així ho manifesta també, en violacions extremes, l'article 18 de la Delegació Universal de Drets Humans: el dret a la llibertat de pensament, consciència i religió. Generalment és acceptat que l'elenc dels drets s'inspira en textos evangèlics, encara que la seva aprovació solemne es va materialitzar en el segle XX. Vull dir que el missatge de Jesucrist ens obliga a nosaltres, i molt més als catòlics de fa 2.000 anys, a lluitar per la defensa de tots els drets humans. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida una mica per sobre de la temperatura que teníem a les 12:20, que estàvem a 12 graus, no arribàvem. Ara ja als 13. I la veritat és que ja saps que tenim aquesta disbauxa cap al nord. Han tingut mínimes de 14, 15, 16, 17 graus. I aquí a la plana ens hem quedat amb mínimes d'algun grau sota zero, zero o un grau positiu. En fi, que el fred seguirà i seguirà incrementant, evidentment. És que divendres de la setmana vinent estem al mes de desembre. Arriba la Mari Carmen Salvador per parlar d'un tema important també, i després l'Espai Groc aquí a COPE Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Tras el parón, la liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
COPE Lleida. I un divendres més ens acompanya la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui, a més, ben acompanyada i per parlar d'una activitat que tindrà lloc properament a Lleida en benefici de Mans Unides.
Efectivament, el proper 28 de novembre, dimarts, s'inaugurarà el Mercat d'Art i Artesania en benefici de Mans Unides, que ja és tradicional aquí a Lleida. I allí es pot col·laborar a la realització dels projectes que Mans Unides du a terme aquest any en les zones més desfavorides del Tercer Món, o sigui, és el curs 2023-2024. I ens acompanyen la senyora Mari Torrego Gonzalo, que és voluntària de Mans Unides, aquí a Lleida, i el senyor Manolo Manso, que és el col·laborador en la secció d'Art i Artesania. Molt bon dia. Molt bon dia, Mari.
Molt bon dia.
Bon dia, Manolo.
Bon dia.
Bon dia, una mica bon migdia, ja en aquesta hora, podríem dir. Quina és la finalitat d'aquest mercat d'art i artesania?
Pues la finalidad que tiene es, como has comentado antes, cooperar pues en estos proyectos que tiene Manos Unidas y que siempre están encaminados a favorecer a las personas más desvalidas del tercer mundo y a procurar que estas personas consigan llegar a tener una vida digna y una vida igual que los demás mortales.
Quin projecte s'està desenvolupant aquest any amb la col·laboració de Mans Unides Lleida? On s'està treballant? En quin país?
On este el año 22-23, y ya están finalizando, pues se colaboró en Colombia y en la India. El proyecto de Colombia era para favorecer precisamente a las mujeres que habían sufrido malos tratos y que tenían a su cargo pues niños muy jóvenes. Y la manera de favorecerles fue crearles una granja avícola que les proporcionaba dinero, y este dinero les podía hacer independientes, y además estaban recogidas y olvidadas de esos malos tratos que previamente habían sufrido. Y también contentas porque los niños consiguieron estar en una guardería también creada por Manos Unidas, y en esta guardería pues recibieron todo lo que necesitaban. Lucharon contra el hambre que podían tener, hambre física, porque eran niños desnutridos, y hambre de conocimientos, pues se les proporcionaba a medida, dentro de los años que pudieran tener, pues se les proporcionaban sus clases, sus atenciones por personas especializadas, y en fin, todo esto fue una gran ayuda para ellos. Y el otro proyecto fue en la India, en un momento en que por la pandemia y por las dificultades del terreno hay mucha migración. Entonces se aprovechaban precisamente las personas que están encargadas de comerciar con seres humanos. Entonces, para evitar que esto sucediera, que cada vez aumentaba el número, niños que se les cogía pues para quitarles los órganos y venderlos, o para abusos sexuales. O sea, era toda una situación horrible. Y Manos Unidas intentó, y al final lo consiguió, que el gobierno y sobre todo la policía tomara parte en todo esto y, pues, en fin, y se disminuyera en algo ese tráfico de seres humanos.
Porque es fa generalment un seguiment de la posada en marxa d'aquests projectes, que es compleixin.
Por supuesto que sí. En Manos Unidas General, la base tiene siempre unas personas que están dedicadas a estos proyectos. Hay una persona que se dedica de visualizar y visitar los proyectos que se realizan en África, otra los proyectos de Asia y otra los de América Latina. Entonces, los socios locales que tiene Manos Unidas en cada uno de estos territorios suelen ser misioneros, religiosas, o también personas seglares. Estas personas proponen un proyecto a Manos Unidas que está siempre encaminado pues a defender los derechos humanos. Manos Unidas estudia ese proyecto y les da el visto bueno. Y entonces ese proyecto está siempre, siempre apoyado en una serie de facturas y de explicaciones que le van mandando. O sea, dinero que se gasta, un céntimo que se gaste en aquel proyecto, Manos Unidas sabe dónde y en qué. Porque incluso hay auditorías todos los años. O sea, que no hay ningún problema de que el dinero se pierda por el camino. Todo el dinero que se da se aprovecha para esto. Y ahora estoy pensando, quizá me vaya un poco a otro terreno, que tal y como está la situación en Oriente Próximo, Manos Unidas ahora empezará a sacar proyectos de emergencia encaminados a ayudar a todas estas personas que lo necesiten. Por ejemplo, ha habido terremotos, la guerra que continúa, todo. Y digo proyectos de emergencia porque cuando la pandemia y el confinamiento, pues la cantidad de proyectos de emergencia que sacó fue enorme. O sea, esa es la labor de Manos
Pues
Unidas.
Esa era mi próxima pregunta, Mari.
Me he adelantado.
Porque en estos momentos de guerras internas, lo que nos está pasando en Próximo Oriente, lo que está pasando en Rusia, la sequera que tenim, la gran sequera, tot això, doncs, suposo que produeix unes necessitats impressionants. I ajudar a Mans Unides és ajudar sempre els projectes, com ens deia la Mari, sí. Aquests projectes que ells fan i que es duen a terme i que els diners no es perden. I ara tenim l'ocasió, perquè tenim el mercadet que s'inaugura el dimarts 28, el proper dimarts, i el senyor Manolo, que tenim aquí, el senyor Manolo Manso, és el que porta el tema de doncs, procurar l'art i l'artesania, sobretot l'art. Com ho fa això? Com treballa durant tot l'any per aquest tema?
Aviam, és un projecte que ja compta 4 dècades a Lleida, vull dir que no és una
apropis cosa... Apropis al micro, sisplau, no que el sentirem millor.
Sí, no és una cosa novedosa. Més aviat, quasi diria jo que és una tradició dintre de la ciutat. L'oferta del mercadet té una doble vessant. L'artesania, que està duta a terme per voluntàries i col·laboradores de mans unides, dones, òbviament, que fan pues, roba de la llar i coses així. I després la participació dels creatius, fotògrafs, artistes, pintors, escultors de Lleida i fora de Lleida també. I realment, pues, bueno, enguany tenim 100 i pico obres. Són molt generosos, sempre responen a la crida de mans unides. I, a més, bueno, sí que n'hi ha gent, artistes, que són... podríem dir, tenen l'art com hobby, però tenim també artistes coneguts i reconeguts en l'àmbit de la ciutat i tal. No podria dir noms, i potser he de dir-los, perquè d'alguna manera subratllen aquesta característica d'importància de l'oferta. Perico Pastor, Divina Drudis, Borlansa, Sandoval... vull dir, són persones, pues, com dic, no només conegudes, sinó molt reconegudes en l'àmbit aquest. I, bueno, pues, la resposta generalment és positiva i d'alguna manera fins i tot és... com diria jo, agradable, perquè per la compra d'un bolet pot tocar una d'aquestes obres.
Per tant, podem ajudar anant a visitar el mercadet,
sí,
sobre
sí.
El proper dimarts 28 fins al 3 de desembre. Sí. Se compren boletos i pot tocar un d'aquests quadres.
I tant,
pot... A més,
i tant.
Hi ha les labors que ens ho explicarà la Mari.
Sí.
Hi ha senyores que treballen tot l'any perquè puguem comprar coses molt boniques que fan. Són, a més, són manuals que ara moltes no es troben ja. Perquè ara ja no es fan aquestes coses i són molt maques i estan allí també amb boletos se poden te pot tocar o pots comprar. Sí, Mari, ¿es así?
Sí, además hay que agradecer muchísimo la labor de estas señoras porque es que son mayores y bastante mayores y van con un entusiasmo a manos unidas a que Paquita del Tel les dirija y les diga lo que tienen que hacer. Todas las semanas van a coger labores para hacer y la verdad es que hacen verdaderas preciosidades. Hacen password, punto de cruz que les encanta. Yo creo que este año van incluso a presentar cosas que no se habían presentado antes, porque ha ido una voluntaria nueva, más joven, y entonces les está enseñando pues cosas más recientes, más modernas. O sea, que todo aquel que se pase por el mercado va a encontrar diferencias que le gustarán mucho. Y con la proximidad de Navidad, pues quizá allí se...
No, se
allí encuentren algún regalo, algún
regalo, además a unos precios asequibles y además cosas que no se encuentran en las tiendas, como decía antes.
Efectivamente.
Son verdaderas
obras de arte.
Obras de arte.
Y hay que reconocerse.
Exacte, sí, sí. I brodats i coses així que ara ja no s'acostumen a fer, sí, sí. Punt de creu que ens deia la Mari ara. Bé, doncs ja ho saben, a partir del dia 28 de novembre, el proper dimarts, dia 28, s'obre ja el mercadet fins al dia 3 de desembre i el poden visitar a on, senyor Manolo?
A la Casa dels Gegants,
al
costat de l'IEI.
Efectivament.
A la plaça de les Comèdies. Oi?
Casa de Cultura. Em sembla que és el Departament de Cultura de l'Ajuntament
de
Lleida.
Efectivament.
Allí es puja unes escaletes, allà a la plaça de la Comèdia, i es puja al primer pis.
Primer pis.
Allà ascensor, eh?
Sí, ascensor. Allà ascensor i tot per totes les persones que hi vulguin participar. jo penso que és molt interessant, perquè hi ha uns projectes ara amb totes aquestes necessitats que tenim per les guerres i les sequeres, doncs que és important també que ajudem a Mans Unides, que això no es perda, no? Aquests diners no es perden, eh? Que és molt important dir-ho a les persones, que a vegades ho dubtem una mica. Gràcies, Mari.
Me deixes dir una cosa?
Sí, Manolo.
Bueno, agrair a la paeria, perquè es dona això pluc, absolutament solidari.
Sí, o sigui, gratis, gratis deixes tant aquest local.
Sí, sí, sí. Sí, sí, per tant, pues també és jo crec que és obligatori dir-lo en algun moment, no? Ja ho saben, però bueno, ja que tenim ara la possibilitat de dir-lo públicament, pues agraïment a la paella, òbviament.
Doncs molt bé, pues ja està dit i ja està fet.
Jo puedo decir una cosita.
A ver, breve, porque me están bueno, señalando bueno, ya que nos acaba el tiempo.
A ver, hemos hablado de los proyectos del año pasado y ahora muy brevemente os hablaré de dos de este año, sobre todo de uno porque lo tenemos a la orden del día. Uno de los proyectos está en Beirut, precisamente, y se trata de ayudar a todos los refugiados que han ido desde Siria y desde el Líbano, que no tienen ningún recurso y lo están pasando muy mal, tirados en las calles. La pobreza a la que combate Manos Unidas no es como la de aquí. Aquí hay mucha, por supuesto, pero aquí tienen algunas ayudas de las cuales carecen en estos países del tercer mundo. No hay medicinas, no hay seguridad social, hay mucha hambre, hambre de comida, hambre de cultura, hambre de justicia, y contra todo esto intenta luchar Manos Unidas.
Bueno, pues muchas gracias, Mari.
Muchas gracias a la COPE, porque siempre nos habéis dado este portal y ya lo conocemos tanto que hasta nos tomamos la licencia de continuar hablando cuando nos corresponde.
Gracias, Mari Torrego, y también a Manolo Manso, que nos han acompañado hoy y nos han hablado de estos temas que yo creo que son importantes y que desde aquí también podemos hacer un poquito de ayuda para esas personas. Gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vosotros. Gràcies.
Adéu.
Gràcies, Mari Carmen. Temes importants. Només faltaria que no tinguéssim temps per parlar d'aquests temes. Fem una pausa ràpida, perquè ara sí que ja arriba l'Espai Groc avui, bueno, com cada divendres, amb moltes, moltes propostes.
La diócesis de Mérida-Badajoz se prepara para recibir a su nuevo arzobispo coadjutor, Monseñor José Rodríguez Carballo. Procedente del Dicasterio para la Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, ahora acompañará al arzobispo titular, Celso Morga, en el gobierno de la archidiócesis. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa con la toma de posesión de José Rodríguez Carballo como arzobispo coadjutor de Mérida-Badajoz. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa que sí, aquí ja anem directes cap a les 2 de la tarda. És la sintonia de l'Espai Groc, ja saps, la nostra tertúlia dels divendres, aquella que ja et porta de maneta cap al cap de setmana. I a més amb propostes, perquè mira tu quines prescriptores que tenim aquí, eh? Amb nosaltres la directora del CaixaForum a Lleida, Maribel Tost. Què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, Puri Terrado. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Acosta't
molt...
el micròfon.
Ui, a veure... Molt animada amb aquesta música.
Bueno, ara ha sortit de lloc, però ara el col·locarem. I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mira, ens quedem a la biblioteca, Antònia, perquè... Sí, bueno, el micròfon s'ha d'encaixar aquí i llavors tira cap avall. Sí, sí, s'encaixa i llavors tirem enrere. Bueno, el... Ahí... Són coses del directe, podríem dir. En fi, Antònia Capdevila, Biblioteca Pública de Lleida. Seguim en marxa amb les exposicions.
Sí, sí, sí. Nosaltres ara aquest mes de novembre acabem el gruix fort d'activitats que teníem programades i la setmana que ve és la darrera setmana de l'exposició de l'Eiffel de la Rocha, aquesta exposició de petit format acompanyada d'una mostra de fons sobre la pianista Alicia de la Rocha, que es pot veure al claustre infantil. I continuem amb l'exposició d'escriptors africans que tenim al claustre de l'Hemeroteca, que bueno, és aquesta exposició per a donar a conèixer una selecció d'escriptors africans i les seves obres. D'alguna forma donar visibilitat a tot el que és del món editorial i creatiu del continent africà.
Aquesta exposició, recordeu, que està just fins al dia abans de Reis. I que a més els dimecres la Anabel Ramos ens està fent algun especial sobre autores i autors africans, que tot això ho trobeu a l'exposició que ens diu l'Antònia i a més els racons o els fons que munteu.
I estem fent també les recomanacions a les xarxes que estem fent aquest mes, també les estem dedicant a tot de temes sobre Àfrica.
Molt bé, Antònia Capdevila, ara ja sí que anem directes cap a l'agenda de la biblioteca. Us recordo que també ho teniu a internet, a veure si em sé la plana web, és bibliotecalleida.gencat.cat.
Exacte.
Bibliotecalleida.gencat.cat, aquí teniu tota la informació. Vinga, que ens col·loquem el dilluns, 5 de la tarda.
El dilluns 5 de la tarda, les persones que estiguin interessades poden participar al taller La Biblioteca al teu mòbil. Amb aquest taller, que els anem programant d'una forma periòdica durant tot l'any, el que volem és ajudar a totes les persones que es vulguin descarregar el carnet al mòbil, que es vulguin consultar el catàleg...
Que primer l'has de tenir, físicament.
Bueno, això sí.
No, que jo ho vaig intentar, dic, a veure si me'l puc fer, i no. Fer-lo has d'anar a la biblioteca.
Descarregar-te el carnet al mòbil, que llavors ja no et cal patir si el portes físicament, accedir a la biblioteca digital, veure els préstecs que tens, fer renovacions des de casa sense haver d'accedir a la biblioteca, fer reserves de documents a biblioteques de Catalunya per mitjà de l'Atena, baixar-te també l'aplicatiu Talfi, que és un aplicatiu que també és una mitjà de difusió similar al WhatsApp que tenim a la biblioteca. Bueno, totes les coses que des del mòbil tu pots fer de serveis i accés a recursos amb el teu mòbil a la biblioteca.
Quin domini, ho domines,
Bueno.
No té que ho fas anar cada dia.
Bueno, la veritat és que és molt còmode. Jo, el fet de que t'arribi al correu electrònic l'avís de que un llibre està a punt de caducar i que només entrant en aquell enllaç lo pots renovar si ningú el té reservat, jo trobo que és un gran avantatge.
Bueno, això i també la de búsqueda, perquè a vegades escolta, vull un llibre, tranquil, vaig a la biblioteca, però igual no hi és, igual ja està en préstec, doncs et pots estalviar el viatge, no perquè no aneu a la biblioteca, sinó per fent la búsqueda, i després aquest altre servei que em deies, tu pots buscar un document que, per exemple, no tingueu a la biblioteca i estigui dins de la xarxa i
fer la reserva.
I te'l porten físicament aquí
a Lleida.
Sí, t'avisem,
el tens, el pots vindre a buscar. I un altre servei que també es pot fer des del mòbil és tu dius, pues mira, sóc un gran seguidor, pues no sé, de Jaume Cabré, de l'escriptor, i vull que la biblioteca m'avisi cada vegada que entra una obra nova d'aquest escriptor. Tu et poses una alerta i cada vegada que entrem, que comprem un llibre nou o que surt una novetat i l'adquirim a la biblioteca, t'avisa la biblioteca, t'avisa. Ei, aquell autor o aquella alerta, dic Jaume Cabré, com puc dir? Pues no, mira, jo la meua dèria és Los Gats Montesos. Doncs tu fiques els gats i quan sigui entrar algú a la biblioteca t'avisarem. Per exemple, una cosa tan normal com aquesta.
Molt bé. Doncs mira, si no coneixeu totes aquestes capacitats i dius, és que jo no me'n sortiré, doncs el taller és especialment indicat per això.
Són tallers, com sempre, de petit format. Tu vas amb el teu mòbil i la persona que dona el taller dona unes instruccions generals, però pràcticament fa un suport directe a cada persona.
Molt bé. Això és el dilluns. Us heu d'apuntar, sí. És gratuït, però us heu d'apuntar.
Directament a la biblioteca o al formulari de la pàgina web.
Molt bé. I què fem? Ja saltem a l'altra setmana?
L'altra setmana nosaltres no tenim res programat. Això ho deixem pels equipaments, que segur que tindran moltíssimes coses. Nosaltres tindrem oberta la biblioteca excepte els festius, però no tenim programada cap activitat.
L'altra setmana és aquesta, és veritat.
I després ja ens n'anem a meitat de desembre, que sí, allí sí que tornem a recuperar una mica l'activitat.
Clar, la setmana dels ponts, bueno, del pont, sí que teniu un documental el dilluns.
Sí. que tornem a iniciar la visualització. O sigui, es farà presencialment a la biblioteca el dia 11, però el dia 4 iniciem ja la visualització en línia.
Ah, val. O sigui, abans.
Abans, sí. Sempre és durant 15 dies, una setmana abans i una setmana després. Tu pots entrar, descarregar-te el codi i veure'l des de casa teva.
Ah, molt bé. Escolta, estic veient ara la plana web, recordeu, bibliotecalleida.gencat.cat. Aquest tema que ja ens vas explicar, que segueix viu i que es va renovant, que és les maletes de còmic i novel·la gràfica.
Sí, sí, sí.
Que anem a explicar-ho, que això és que des de la biblioteca et preparen una motxilleta ja amb tot a dins.
En aquest cas no és tant per usuaris individuals, que és el que fem a la sala infantil, que fem aquestes motxilles doncs, pels nens que comencen a llegir, que els hi fem propostes amb llibres de lletra de pal, lletra majúscula, bueno, diferents propostes. En aquest cas és sobretot maletes per a entitats i per a instituts. Mm. Són còmics d'adults, diguem-ne, i llavors ho oferim a instituts o a entitats que vulguin, doncs mirar de cara al Nadal, agafo una maleta de còmic i és la lectura que recomanaran, doncs, per exemple, per a fer els nanos durant els Nadals.
Ah, val.
Llavors es fem temàtiques doncs, de diferents còmics en els quals el tema social sigui el contingut principal. Còmics sobre herois. Bueno,
això, o que ho vulguin deixar també a la classe durant unes setmanes i tenim aquesta temàtica que cadascú agafa el que vulgui.
Que ho puguin treballar.
Ah, caram, doncs mira, ben pensat. Ben pensat. Llavors, la setmana dels ponts, em dius que els festius esteu tancats.
Estem tancats. I el pont? El dia 7 tenim obert i el que hem tancat tancarem és el 9, el dissabte dia 9.
El dissabte dia 9, val. Uh-huh. Molt bé. Doncs gràcies, Antònia.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
Amb aquest ball de dates, deixa'm ubicar-me. Ara estava tornant a mirar el calendari i dic, a veure si la setmana que ve és la dels ponts. No, la setmana que ve encara no és la dels ponts, és l'altra. El que passa que, com que parlem a distància... Però, bueno, és igual, que va rapidíssim, això, que no ens n'adonarem. I és veritat que la setmana vinent, quan ens tornem a veure, divendres ja és 1 de desembre. 1 de desembre. Maribel Tost, Caixa Fòrum, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Què tenim preparat al Caixa Fòrum?
Bé, doncs durant aquest cap de setmana doncs, tenim moltíssima doncs, activitat, una activitat adreçada especialment doncs, al públic familiar. Recordar que avui és divendres i que avui a les 6 de la tarda, al igual que demà a les 6 de la tarda, hi haurà la visita per al públic general de l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, però demà dissabte a les 6 de la tarda tindrem un espectacle de titelles i de música de violí en directe que porta per títol Almavera. És un espectacle adreçat a nens i nenes a partir de 4 anys en endavant i és un espectacle realment molt, molt bonic en el qual doncs, ens narra doncs, la història d'una noia que es diu Almavera, que viu en un poble molt bonic, però la noia doncs, està cansada de tot, una mica doncs, de tot i avorrida de la vida. Però la seva vida canvia d'una forma radical perquè coneix amb un músic que es diu Vitorino, el qual doncs, passa per aquest poble i a partir d'aquí, doncs, a través doncs, de la música, li fa canviar tota la percepció doncs, del món. La música doncs, li estableix amb ella un procés doncs, de transformació. No? És un espectacle que realment doncs, és una oda a la superació, a la lluita...
És un espectacle familiar.
És un espectacle familiar.
M'ho estàs posant també que estic per venir.
Sí, sí, és un espectacle familiar que té una durada doncs, d'uns 50 minuts aproximadament, la qual doncs, s'uniran a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida les titelles i també la música en directe doncs, del violí.
Uh-huh. És una l'edat recomanada.
Sí, edat recomanada als nens i nenes a partir de 4 anys en endavant.
Caram.
Sí, sí.
Sí, bàsicament és tot el públic, això.
Sí, tot el públic, tot
molt
el públic.
Bé. És una activitat que teniu programada per demà dissabte i sí, per dissabte de la setmana vinent.
Just, i que replicarem doncs, el dissabte, dia 2 de desembre, a les 6 de la tarda. És la proposta doncs, d'arts escèniques d'aquest mes de novembre, desembre, a cavall de desembre de, a CaixaForum Lleida.
Dic això perquè a caixaforum.org/Lleida podeu comprar les entrades. Si us va bé aquest dissabte, doncs ja perfecte. I si no, doncs ja l'agafes per dissabte vinent, però agafa-la ja, eh? Agafa-la ja, que després es quede això sense. Eh?
Sí, sí, així, així és, així és. I, a més, a banda, doncs, a la web el públic pot comprar les entrades, però a més, en l'activitat, en la publicació de l'activitat, podrà trobar el full de sala del concert, en el qual, doncs...
És aquest valor afegit,
sí, sí, és aquest valor afegit, no? S'estableixen, doncs, aquelles pautes, aquelles pistes per gaudir més plenament de l'espectacle.
Clar, tot això no ho hem dit, però anem a recordar-ho, segueixen els miralls com a...
Sí, és el que en dèiem.
Exposició central al CaixaForum. I al voltant d'això, doncs, ja saps que hi ha xerrades, tallers, activitats, etcètera, etcètera. I d'altres, doncs, ja pensades per la família, com la d'aquest dissabte, la de demà dissabte.
Per tant, doncs, el públic que demà vingui, doncs, amb aquest magnífic espectacle que és de la companyia Títeres, etcètera, podrà, doncs, també tindrà temps, doncs, de gaudir, doncs, d'aquesta magnífica exposició que tindrem aquí a CaixaForum Lleida fins al dia 1 d'abril.
I el diumenge seguim amb la programació per edats baixes, eh?
Sí, 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 per edats primerenques, així és, perquè estem en un cicle de cinema que porta per títol Petites Grans Heroïnes. És un cicle que durem a terme durant 4 diumenges consecutius a les 12 del migdia, en els quals, doncs, la nena serà la protagonista d'aquestes 4 projeccions, però serà una nena molt especial, una nena curiosa, una nena divertida, una nena valenta. I llavors és a partir, doncs, d'aquest diumenge, concretament dia 26 de novembre, que estarem aquest cicle amb una pel·lícula que porta per títol La Mia i el Migú. És una pel·lícula sueca de l'any 2008 i que d'alguna manera relata totes les vicissituds que passa una nena que viu en un poble, que si li mor desafortunadament, doncs, la mare, però que va a buscar el seu pare, que s'ha vist obligat a marxar d'aquest poble i viure, doncs, en una altra ciutat, el qual, doncs, ha tingut un accident, doncs, laboral, i aquesta nena va a buscar-lo per rescatar-lo, i d'alguna manera, doncs, la pel·lícula explica totes les aventures i desventures fins que no troba el seu pare, no? És a dir, la nena que veurem a la pantalla de cinema de l'Auditori de CaixaForum Lleida és una nena valenta, una nena intrèpida que no té por, doncs, de les dificultats.
Salvant les distàncies, jo això de petit jo ho vaig veure amb un nen, el Marco.
Sí,
també se'n anava, sí, a buscar, sí, sí, però sí. Anava a buscar la seva mare.
Sí, però... sí, doncs pues aquí anava a buscar aquí la mia.
És curiós, és una temàtica que veus...
Sí, recurrent.
Sí, sí, sí.
És una pel·lícula sueca de l'any 2008, i per què el nom de Mia?
Que el que dic jo és del segle passat, eh?
Sí.
Ja fa lluny. Ja
sí,
és lluny,
ja fa dies, ja fa dies. I qui és la Mia? La Mia és... en què es va inspirar el director de la pel·lícula per posar Mia amb aquesta pel·lícula? Pues es va inspirar amb una nena que als 16 anys el va ajudar, doncs, a superar un examen d'anglès molt, 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 molt difícil, no? I bé, doncs, la particularitat, doncs, d'aquest cicle de cinema és que en cadascuna d'aquestes projeccions una persona de l'equip educatiu de CaixaForum Lleida presentarà la pel·lícula. A l'acabar la projecció en dinamitzarà, doncs, el col·loqui pertinent, no? I també recordar que en la publicació d'aquesta pel·lícula a la web el públic també es podrà descarregar una fitxa educativa en la qual, doncs, a més de trobar, doncs, les pautes per poder entendre-la, per poder, doncs, gaudir-la bé, tindrà la possibilitat, doncs, de realitzar, doncs, activitats, doncs, a casa per completar una mica, doncs, el contingut d'aquesta pel·lícula.
Molt bé.
A partir de quina edat?
Aquesta...
És que estic pensant en el meu
net. No, ho sé. Quan us pregunto la primera vegada, sí, dic, la Puri està fent,
sí,
plan.
Sí, sí. Doncs bé, es tracta, doncs, d'una pel·lícula adreçada a nens i nenes a partir de 6 anys en endavant. Es tracta...
T'encaixa o no?
No, encara no.
Bueno.
Però les titelles potser sí, no?
Potser sí.
Bueno. Molt bé. No, i si va amb tu, doncs encara millor.
De 3 anys, gairebé. Però...
Ah, doncs així ja està.
Ja està.
Ja se pot entrar. Sí. Escolta, ja ens posem el dilluns de la setmana vinent, que tenim una altra projecció d'un altre cicle que teniu en marxa.
Sí, així és. No? El cine és el gran protagonista de la programació de Caixa Fòrum Lleida. No oblidem que estem instal·lats a l'antic Cine Vinyes i, per tant, doncs, el cine és una constant en la programació de Caixa Fòrum. No? I en aquest sentit, ja sí que el dilluns hi ha el programa doncs, que presentarem, és un programa adreçat al públic adult. Caixa Fòrum Lleida es suma un any més a la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que està organitzada doncs, per la Direcció General d'Afers Religiosos. I aquest dilluns, a les 6 de la tarda, a les 6, tindrà lloc la segona projecció que porta per títol El primer dia de la meva vida. No? I en aquest sentit, doncs, comentar que comptarem amb Jordi Guardiola, que és periodista, potser és company teu,
sí,
Ricard,
el coneixes? Sí.
I ell presentarà doncs, la pel·lícula i a l'acabar doncs, en dinamitzarà doncs, el col·loqui pertinent.
Molt bé, doncs tot això a caixaforum.org/Lleida. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida.
Vinga, que hem tornat als inicis, eh? Això sembla abans de la pandèmia, quan les meves prescriptores doncs, em portaven convidats i jo encantat, les coses com siguin, perquè al final qui coneix a les persones són elles. A Puri Terrado.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
A qui em portes avui?
Home, una persona extraordinària. Ah. A part d'un bon director d'orquestra, jove, dinàmic i amb moltes ganes de fer coses, el Pau Romero.
Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia. Encantat d'acompanyar la Puri i a tots vosaltres. Molt content d'estar aquí avui.
I s'anava posant una mica vermell, eh?
Sí. Això del micròfon sempre impacta una mica, eh? Primer,
bueno, això ja ens tiro pos de la Puri, eh? Molt bé. Tot això suposo que té a veure amb la proposta de programació de l'auditori, eh?
Sí. No sé si començar primer per lo que no l'afecta en ell o començar primer...
Bueno, com veguis, si vols, si anem directe a la resta de la programació i llavors ja ens centrem amb el Pau.
Sí, a veure, avui és divendres,
sí.
I tenim un concert que és balades celtes, cançons celtes, i bé, ho recomanem moltíssim perquè és a les 8, és un repertori molt agraït i a més, tenen un plantejament molt emocional també i per tant és molt recomanat. És a la sala petita perquè és una mica un experiment d'un cicle que hem fet de música tradicional de diferents llocs i aquest any o aquesta tardor primer hem començat amb música celta i el dia 3 farem música catalana. Farem el dia 3, simplement faig un adelanto,
sí.
La balada d'en Soler Sugranyes, que és una... ja en vaig parlar la setmana passada, és la història d'un noi que el van matar l'any 76 i explica una mica la seva història. És una òpera de butxaca i que està escrita pel Jaume Ayats. Al voltant d'aquesta activitat, nosaltres, perquè trec aquest espectacle perquè hem estat fent primer uns tallers de polifonies catalanes amb la Eura Gaia, que actua en aquest espectacle, que la veritat ha estat un èxit total. Hem hagut de fer un grup més perquè teníem apuntades una setantena de persones. I, per una altra banda, el dia 30 de novembre tindrem a la sala 2 de l'Auditori, per una banda, el Jaume Llats, que ens vindrà a explicar tot el tema de les polifonies tradicionals, però llavors ens explicarà també de què va
aquesta òpera de butxaca que fem, però a més ho il·lustrarà en cançons que hauran treballat aquestes 70 persones a l'escenari. Ell parlarà de com se construeixen aquestes cançons i llavors els que han participat al taller, que recordem que n'hi ha que saben música però n'hi ha que no tenen per què saber-ne, faran una mica de demostració de diferents tipus de polifonies. Per tant, penso que és una experiència molt, molt integradora, molt, molt vital, i que tenim per una banda tota la informació musical, per l'altra tota la informació històrica, que jo crec que és un espectacle rodó, no?, en aquest sentit.
I tant que sí.
Dit això, doncs sí, ara ens centrem en el Pau.
Us recordo la web auditorienricgranados.cat, allí teniu tota la programació. Estava mirant informació del Pau Romero. I avui i cada dia, suposo. Ets professor també de música.
També sóc professor també.
Sí, que sí. Vens de l'institut.
Vinc de l'institut, ara me'n torno cap allí, cap a la Sagrada Família, sempre molt agraït que em deixen fer aquestes escapadetes.
I tant.
Sí.
Estava llegint que tu ets l'ideòloga del Camerata Granados i que això neix postpandèmia.
Doncs sí, de fet a la pandèmia, al final, ja ens començàvem a desconfinar, vaig pensar, dic, ostres, ens hem de tornar a fer música, dic, ja hem de ser un dels primers de Catalunya, de l'Estat, de tornar a fer un concert. Malauradament, la Puri estava al darrere també, i tant ens va ajudar. Malauradament no va poder ser, van tornar a confinar a Lleida i bé, després d'un segon intent que tampoc va acabar funcionant d'aquesta reunió de músics de Lleida per fer un concert en favor de les víctimes
del banc d'aliments,
i tal, perquè hi havia molta necessitat aleshores, vam deixar el projecte una mica a la nevera, el vam repensar, no? Això ja és fa un parell d'anyets que m'hi torno a posar mans a l'obra i dir, ei, això ho hem de tirar endavant amb gent jove, professional, però amb ganes, amb empenta de demostrar que a Lleida hi ha talent jove, musical, i que no cal, moltes vegades no cal marxar fora, no?, per buscar-se les oportunitats, sinó que aquí a Lleida també les podem, si no hi són, d'alguna manera, que també n'hi ha, però si no hi són, les hem de crear. I d'aquestes ganes surt Camerata Granados.
Que bé. La veritat és que això que dius és important que ho anem recordant de tant en quant, perquè de vegades sempre ens pensem que tot està fora. I no, a casa tenim gent molt potent, que de vegades han hagut de marxar fora, també és veritat.
Sí, són joves d'una nova fornada de... conservatori o conservatoris del territori, i així com Lleidart era el més jove, doncs ara aquesta és una altra fornada d'estudiants que tenen ganes de tocar també aquí.
Pau, quants anys tens?
Doncs ja en tinc 30.
Oh!
Dic aquest jazz que els he fet fa relativament poquet, i ja he posat el 3 i dic, ostres...
Ja en tinc 30.
Imposi.
En 30.
O sigui, t'hem mirat aquí tots...
Sí.
Amb una cara...
Amb una pressió.
Ell també és instrumentista, explica, Pau.
Sí. Primer vaig fer la meva carrera, vaig començar a tocar el trombó aquí al conservatori, després...
Espera. Sí. Que és Premi d'Honor de Grau Elemental amb 11 anys.
Sí.
Aquí a Lleida, amb 11 anys.
I després de
grau... I amb 11 anys portaves el trombó?
O me'l portaven. Sí, algun dia, sí. O havien d'aguantar la vara del trombó perquè no arribava a l'exposició.
Però per què el trombó?
Doncs tot va començar amb 7 anys. Bueno, amb 6 vaig començar a l'escola de música.
L'havies de veure enorme, el trombó, amb 6 anys.
Al 7 vaig començar... Van fer una ronda, normalment es fa una ronda de presentar els instruments als primers cursos, a veure què ens agrada, I vaig amb 7 anys, doncs, el trombó. Em va cridar l'atenció. Sí, que ara sí. Me'n recordo del Francesc Jové, que ara sortirà també en aquesta proposta que us explicarem, que, ostres, estava encantat. Molt bé el trombó, tothom, el violí, la flauta, el piano. El trombó, clar que sí. És una cosa...
Però aquí, això és... Comences.
Aquí començo. Sí. Aquí començo, després et quedis amb 11 anys, dic, el premi de grau professional també el tinc, allà en tenia 17 ja. Després me'n vaig a l'ESMUC a estudiar, després passo per Alemanya, a l'Òpera Augsburg, estava estudiant a Múnich el màster, i en tornar, ara el 2017, vaig tornar, vaig dir, això de la direcció, dic... Deixa'm-ho tastar, a veure què tal. I estava fent un curs a Madrid de direcció i el professor em va dir, escolta, se't dona bé, per què no fas la carrera en lloc de simplement un curs? Per què no fas la carrera?
Ah, que té una carrera a part, això, eh?
Sí, bueno, clar,
evidentment.
Sí.
4 anys més.
Déu-n'hi-do.
I què? Vas dir, doncs escolta, sí.
I vaig dir, vinga, prova de fer les proves d'accés. Vaig estudiar, en aquest cas, estudiat al CESMA, a Saragossa, i vaig dir, bé, faig les proves, a veure si... I sí, i vaig entrar, i fa poquet vaig acabar allà.
Molt bé. Sí, llavors estàs al capdavant d'aquest projecte, fas de director al...
Sí, crec que, bé, que és un pas previ important a posar-se al capdavant dels músics, és haver estat darrere del faristol, no? I saber com funciona la dinàmica d'una orquestra, com... tot perquè moltes vegades a l'hora de gestionar un equip, però ho saben aquí les meves companyes, és molt important saber què pensaran, què necessiten, els timings moltes vegades d'un assaig, fins on pots apretar, on no pots apretar, perquè tu has estat en aquell lloc abans.
Clar.
I aleshores és un recurs més que tens, a part de l'àmplia formació, en aquest cas musical, que et dona.
Pujaràs a l'escenari el proper divendres 1 de desembre, o sigui, la setmana vinent, 1 de desembre a les 8 del vespre, ho teniu a auditorienriquegranados.cat. Si us interessa, no us espereu, perquè estava consultant les entrades que queden disponibles i déu-n'hi-do, hi ha una afluència molt, molt important de públic.
Sí, per sort estem contents perquè la venda d'entrades va molt bé. A poc a poc sembla que la proposta de Camerata Granados doncs va aquí calant aquí a la ciutat de Lleida. I també agraïts per la confiança del públic. En primer lloc, agraïts per la confiança de la Puri, ja que som formació resident de l'Auditori Enric Granados i sempre ens ajuda així que pot. I per la confiança del públic, molt important, perquè un concert sense públic no té sentit.
I tant. La gent que encara ara ho t'està escoltant i diu, escolta, vinga, va, que em connecto, vaig a comprar l'entrada. Què es trobaran? Quin és l'espectacle que heu preparat?
Doncs mira, la producció es diu Cors Operístics, i com ben dic, el nom està centrat en els cors d'òpera. Si és una proposta de quilòmetre zero, amb una orquestra, com dèiem, amb músics de Lleida, amb solistes de Lleida, ja que contem amb la soprano Marta Bonet, contem amb el tenor Francesc Jové, molt content de comptar amb ells dos, perquè la veritat és que són, primerament són unes persones fantàstiques, sempre predisposades a participar i ajudar-te en el que faci falta, no? I segon, perquè són uns supercantants, que la veritat és que ho han preparat fantàstic, els assajos han sigut boníssims. I després tenim també les corals del territori, tenim 4 corals del territori, tenim la coral Sícoris d'aquí de Lleida, però també tenim el cor Juné de Canta, tenim la coral d'Avui Bon Cant, d'Agramunt, i la coral Verge de Ribera, de la Pobla de Segur, que són 4 corals que han acceptat, la proposta han acceptat el repte de cantar un repertori ben diferent, que són els cors d'òpera. Un repertori que no tenen ocasió de cantar, normalment, si és que ho fan acompanyats de piano, i en aquesta ocasió faran acompanyats d'orquestra, no? Llavors ells hi han posat molta il·lusió, hi han posat moltes ganes, la veritat és que els assajos han anat molt bé i estaran preparadíssims i il·lusionadíssims per pujar a l'escenari, i tant.
Molt bé. És una bona proposta, Puri.
Sí, perquè a més és molt espectacular, o sigui, són 100 i pico, més o menys...
Sí, al voltant de 110-120 cantaires.
És que quan parlen això de cors i de diverses formacions, sempre penso en la Puri, que tens un moviment de persones per darrere de l'escenari que no veguis, però després sempre surt tot bé, eh?
Sí, tot acaba posant-se a lloc. I llavors, doncs, clar, cors operístics dels més coneguts, amb 110-120 persones, doncs és molt espectacular.
Però, Pau, el cor, qui el dirigeix? Tu també?
Sí.
Ah, sí.
També.
Escolta, posa'm els 30 músics i després no, totes les persones del cor.
És d'agrair, la veritat, la feina que han fet els directors i directores de les respectives corals, perquè ells ho han preparat per separat, en constant comunicació amb mi, no? Com si aquí un tempo més ràpid o aquí més així, més això. I la veritat és que ho han treballat molt. Després hem fet nosaltres tres assajos. Ara aquest diumenge passat vam fer l'últim assaig amb l'orquestra aquí a la Sala Uix, a l'Auditori, i deixar-ho tot enllestit perquè, a més, aquest cap de setmana fem una petita gira, ens n'anem a Juneda, ens n'anem a la Pobla de Segur, caram, per arribar el dia 1 a l'escenari de l'Auditori en plenes condicions i garanties que això anirà molt bé.
Doncs auditoriEnricGranados.cat, aquí teniu tota la informació d'aquest espectacle. El divendres vinent, 1 de desembre, és una bona manera de començar el mes de desembre, a les 8 del vespre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, amb una sala de referència a nivell europeu. Això ja ho sabeu, no t'ho dic jo, t'ho diuen els professionals i les professionals que s'hi dediquen, i totes les persones que han passat per aquests micròfons han dit exactament el mateix. Teniu a la venda les entrades, en queden poques, per tant, no t'esperis, eh? Si ja ho tens clar ara, compra-la ara. Cors operístics, amb Camerata Granados i amb quatre cors, que ens ha explicat ara el Pau, que hi posaran aquesta música a l'escenari. Té una pinta espectacular, eh?
Sí.
La veritat és que sí, eh?
Sí, perquè és que les obres són molt conegudes i llavors les persones que assistiran ho gaudiran doblement, perquè si no estàs habituat a anar amb algun concert, aquest és un dels que podem recomanar,
el que diem sempre, sí,
per a començar a entrar dins de l'Auditori.
I tant que sí. Doncs escolteu, que
una
estem a punt d'arribar a les dues, sí.
El dissabte 2 de desembre tenim el pot petit i simplement...
Sí que m'has de dir que està exhaurit?
Sí.
Val. No, que perfecte, que quan
s'exhaureixen... Sí, avisar
el
públic també,
clar,
no? Perquè em sap greu, però...
No, sobretot perquè si algú avisa la programació i diu, ah sí, tranquil, ja aniré, ja ho compraré, sí, ja està exhaurit. S'ha acabat. Molt bé, doncs gràcies a l'Antònia Capdevila, a la Maribel Tost, a la Puri Terrado i avui també al Pau Romero, director de Camerata Granados, que ens han acompanyat i que ens han explicat aquestes grans propostes. Gràcies, que tingueu bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
Jo sóc el Ricard Álvarez i ens plantem ja a les 2 de la tarda, que acabis de passar un bon cap de setmana. Aprofita'l, que ja saps, sempre t'ho dic, però és que és així. Costa molt d'arribar, però després passa volant el cap de setmana. És que ens guardem moltes coses pel cap de setmana. Dilluns a les 12:20 des de Lleida. Bon cap de setmana.